Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Estimados oyentes, os damos la bienvenida a una nueva semana a Cruce de Caminos, donde nos dedicamos a desentrañar preferentemente la cultura valenciana en todos sus matices, tendencias e ideologías. Sariz Orión en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos estáis sintonizando en el 102.5 de la FM o tal vez a partir de la página web de nuestra radio, donde tenéis el histórico de nuestros programas para escucharlos cuando mejor os plazca. Hoy vamos a pasar la próxima hora con un escritor, doctor en filología, miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana, con quien hablaremos de esta institución y de otros temas sobre la lengua que serán de interés para todos. Se trata de Boro López, quien en su trayectoria cuenta a sí mismo con una concienzuda labor como gramático, lexicógrafo, ensayista, sin olvidar su faceta de narrador y de poeta. Bueno, buenos días y gracias por acompañarnos en Cruce de Caminos.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy buen día y gracias a vosotros por donarme entrar
a ti siempre
en esta casa.
Por venir, es un placer recibirte. Bueno, ¿piensas que la labor de la Real Academia de Cultura Valenciana es desconocida entre la mayoría de los valencianos?
Pues desgraciadamente yo creo que sí. A pesar de ser una fundación pública creada en 1915, y que fue, por ejemplo, la primera institución que no me es crearse redactar una gramática que le encomana al padre Lluís Fullana, una gramática valenciana, sent la primera gramática valenciana. Vull dir, que només per això ja tindria que ser coneguda per tots els valencians. Però, desgraciadament, no és així. Ha anat quedant-se un poc al marge i, bueno, han aparegut unes altres institucions, moltes d'elles creades pels polítics, i entonces, com els polítics han creat aquestes institucions, han anat alimentant-les i deixant de costat aquelles institucions que ja venien d'antic i que potser no es consideraven com una criatura pròpia i han anat oblidant-les. Aquesta és la veritat.
Y a raíz de la pregunta anterior, ¿no crees que la ciudad de Valencia cae en el pecado de crítica, el centralismo?
Pues jo crec que no. No, jo pense que no. Sempre s'ha criticat molt, sobretot des d'Alacant, s'ha dit el centralisme de València. És curiós perquè se dia en una època en què València no tenia ningú poder, ni autonòmic, ni ninguna classe, no? L'únic que no li poden llevar és la importància que té el cap i casal, la capital. És dir, igual que altres comunitats estan orgulloses de tenir una capital, com per exemple Catalunya, està molt orgullosa de que Barcelona siga la capital, no sé per què en València en alguns llocs n'hi ha un cert ressentiment i una crítica al centralisme. Jo crec que València té el pes que se mereix, la tercera capital d'Espanya, i és normal que tinga un pes dins d'Espanya i sobretot dins de la seva comunitat. Interpretar que este pes o protagonisme és centralisme, pues és una interpretació. Jo no estic d'acord del tot.
Y Boro, ¿qué es lo que traba el reconocimiento de una entidad de tanto prestigio intelectual? Lo de Real no pueden lucirlo todos.
No, no.
¿Cómo es esto de lo de Real y por qué?
Bueno, lo de Real es... Bueno, la Academia fue creada en 1915 como centro de cultura valenciana. Posteriormente, en el año 70, no creo recordar, pasó a denominarse Academia de Cultura Valenciana. I Joan Carles I li otorgà el títol de Real Acadèmia, pues com està la Real Acadèmia de Medicina o unes altres reals acadèmies. Si no té, potser, el protagonisme que hauria de tindre, torna a repetir, és perquè els polítics, en compte de recuperar aquesta antiga institució, que és pública, torna a repetir, i donar-li força i difusió, pues preferiren crear-ne unes altres. I aquestes altres noves institucions pues, li han anat restant protagonisme a aquesta acadèmia que bueno, ja té 100 i escaig d'anys, per això 104, si no recordo mal. Per això el problema és que no li han volgut donar el protagonisme que se mereixia i han preferit crear-ne unes altres institucions.
Ja, ja. Perdón. Bueno, ¿cuándo y por qué asume la Real Academia de Cultura Valenciana las normas del PUS como vehiculares de la misma?
Sí.
Disculpa.
Sí, ¿estás es afónica o es alergia?
No, ha sido de pronto.
Bueno, la Real Academia de Cultura Valenciana realmente es la redactora de la ortografía. De fe, la ortografía, la normativa, se coneix com de la Real Academia de Cultura Valenciana. se crea en 1979. Se crea en 1969 i automàticament fon seguida per lo Ratpenat, que era la institució que impartia, la única que impartia cursos en valencià. Creant-se en 1979, en 1981 se feu un acte protocolari en el Puig, en el monestiri del Puig, i intel·lectuals i entitats moltíssimes s'adheriren a esta nova ortografia. Per això se coneix com a normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana o també normes del Puig, perquè si són del 79, en el 81 tingueren un reconeixement popular i per part d'algunes institucions.
Ja. ¿Por qué no ha funcionado los intentos de captación de la Real Academia Valenciana de la Lengua? Siendo que por aquel entonces PP tenía una mayoría absoluta.
¿Los intentos de... ¿Te referís a la Academia Valenciana de la Lengua?
Sí.
Ah, perdón. Sí. Bueno, sent crític, i jo crec que s'ha de ser, quan se crea l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Eduardo Zaplana, que era el president de la Generalitat, feu una oferta a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i mos digué que en aquesta nova institució tindríem una presència forta i majoritària. Però a l'hora de la veritat no fon aixina. És a dir, a l'hora de la veritat, dels dos sectors que n'hi ha, diguem, dins de la lingüística o del conflicte, se dona majoria a l'altre sector, a un sector pro-català o pro-catalanista. I, per tant, el sector valencianista, que tingué una mínima representació, perquè alguns volgueren entrar en minoria, uns altres se negaren a entrar en minoria, ja que la promesa era que entraríem en majoria. O sigui, que Eduardo Zaplana, ho he de dir, ho he escrit en el meu llibre, l'últim, el Sense pèls en la llengua, ahir faig una, és un ensaig, faig una denúncia d'eixa promesa que Zaplana feu a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana dient que mos donaria la majoria, però que realment no fon aixina.
Vaja.
I per tant, el PP, el Partit Popular, li donà la majoria al sector catalanista. Com els acords se prenen per votació, pues no cal dir que els resultats sempre han eixit a favor d'una teoria o d'una tendència i no a favor de l'altra. Clar, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sí que ha intentat captar a persones de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, però este sempre mos hem negat perquè consideraven que entrar en minoria no anàvem a aconseguir res, l'únic que anàvem a aconseguir era donar-li, diguem, un reconeixement a la seva, a la postura de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I, per tant, fa temps que les propostes que s'han fet a membres nostres pues, han sigut rebutjades, és a dir, no hem volgut entrar en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
I una pregunta que quizá te la tenia que haver dicho antes.
Sí.
Des de la postura oficialista, la caída o la decepción por parte de la Real Academia, de la aceptación, perdón,
sí,
de la Real Academia de Cultura Valenciana, de la normativa oficial de la Academia Valenciana de la Lengua, es que es un tragamonedas.
Sí, sí.
¿Sería el fin de la resistencia de la lucha por la lengua independiente?
Pues sí, es decir, si acatarem la normativa oficial, perquè avui és oficial, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, renunciaríem a tota una sèrie de reivindicacions lingüístiques, pues, no sé, vaig a concretar, defensa d'un lèxic genuí o més propi, defensa inclús d'una normativa adaptada a la realitat lingüística valenciana i, en últim extrem, defensa inclús de la denominació llengua valenciana o renunciar definitivament a que el valencià sigui considerat una llengua dins del seu diasistema. Això sí, és a dir, que sí, això ningú nega. El parentesc en altres modalitats lingüístiques del diasistema ningú les nega. Però acceptar la normativa de la UVL seria renunciar a tot això que acaba de dir.
Ja. Bueno, ¿qué es lo que verdaderamente falta para solucionar la batalla de Valencia?
Mare meua, la batalla de Valencia se tanca en fals. Es decir, acaba la batalla porque tenía que acabar, pero realmente el conflicte persistís. Lo que no pot ser és que un sector hagi aplegat a l'oficialitat, és a dir, les teories lingüístiques del catalanisme lingüístic han aplegat i són oficials, han aplegat a l'oficialitat i són oficials. I el que fan és enmudir, silenciar l'altra postura que estava en conflicte. És a dir, havia dues postures I entonces una postura, diguem que està a ponar, com diguem en valencià, o a pessebrar en l'oficialitat i no deixa respirar ni participar a l'altra teoria o a l'altra postura. Jo crec que el més lògic haguera sigut que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua haguera sigut un centre de debat, de dos postures.
Claro.
Haver fet un debat i haver aplegat a un consens i haver aplegat a unes decisions, uns haguem cedit, uns altres també i tal. Però no és això el que fa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua només constituir-se adopta la normativa que diuen del 32 o de Castelló, que no és ni més ni manco que la de l'Institut d'Estudis Catalans, i defineix el valencià com una variant del català i aposta per una postura lingüística, però sense haver, la crítica és això, sense haver un debat intern. En aquesta acadèmia se tenia que haver produït un debat intern
claro.
I haver aplegat a un acord, a un consens,
claro.
Però no ha sigut aixina.
Vaya.
I al no ser aixina, el conflicte s'ha tancat. És una ferida que està tancada en fals i que, encara que ells, a més, ara no volen que reconeixer que n'hi ha conflicte. Ja s'ha acabat el conflicte, però això no és la realitat. La realitat és que n'hi ha un conflicte, n'hi ha que reconèixer que hi ha un conflicte per a poder resoldre'l.
Claro, claro, sí.
I en això estem.
Oh, vaya. ¿Tú crees que la sociedad valenciana es consciente de la existencia de una normativa distinta a la oficial? Me refiero a personas de Vinaròs, de Alcoi, de Segorbe.
Pues, home, si estan mínimament informats, jo crec que sí. He de recordar que la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana fon oficialitzar en el primer govern autonòmic, era la normativa oficial. Però si no ho sabíeu, o si algú no ho sap, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana...
Jo crec que molts no lo saben.
Sí, pues vaig a dir...
No lo saben.
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la primera volta que se publica en el Diari Oficial de la Generalitat, està publicat en les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana o normes del Puig. Ixa fon la normativa primera oficial. En ixa normativa se feren els primers llibres de text i en ixa normativa se contractaren els primers professors de valencià. En acabant, bueno, canviar la política i canviar la política lingüística també. Però deurien de saber-ho, és a dir, jo crec que tots els valencians, siguen d'on siguen d'Oriola o siguen de Sant Rafel del Riu, haurien de saber que ha hagut una altra normativa oficial anterior a aquesta i una normativa que continua reivindicant el seu paper i la seva validea. És a dir, nosaltres continuem reivindicant que aquella normativa és vàlida. I si no considerem que és vàlida al 100%, però sí, segurament tindrà un percentatge molt elevat de coses que podrien ser vàlides i que podrien fer que el valencià de les escoles fos un valencià més senzill, més directe, que ens identificarem més i que ajudaria a la recuperació del valencià. Sí, és de veres que els temes se centren molt, com hem dit a des, en la ciutat de València. Però jo crec que les persones que estan preocupades per aquesta qüestió sí que saben més o manco el que acaba de dir.
Sí, però
més o manco,
jo m'estava refiriendo també no al públic en general, no a les persones que estan metides en este... ¿Cuál es la política de máximos y cuál la de mínimos con respecto al valenciano por parte de la Real Academia Valenciana y hasta dónde estaría dispuesta a ceder?
Màximos i mínimos tinc que interpretar en l'ús de la llengua, si m'estàs parlant de l'ús.
Sí.
Bueno, la Real Acadèmia, igual que l'Estatut d'Autonomia, en els seus estatuts, diu que els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana són el valencià i el castellà. Això que s'ha intentat, depèn del DK que ha estat en la Real Acadèmia, pues, ho ha aplicat més o manco. No? L'actual DK de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que és José Luis Manglano, ho té molt clar. I estem en aquest tema, és a dir, volem que el tracte, el prestigi i l'ús que se faça del valencià dins de la nostra institució siga igualitari, és a dir, siga un bilingüisme real, és a dir, que tant s'utilitzi el valencià com el castellà. No estem disposats a màxims i a mínims, sinó que el que estem buscant és una igualtat, és a dir, una igualtat de drets, una igualtat de reconeixement, una igualtat d'ús. Això és molt difícil, però això són el nostre objectiu actual.
Ja. Bueno, si sigue habiendo esta molestia, incluso esta rebelión por parte de algunos sectores valencianos, ¿qué es lo que se hizo mal?
Pues s'han fet mal moltes coses. Primera, jo crec que se tenia que haver reconegut... Mira, quan se crea el famós Institut d'Estudis Catalans, ho crea la Diputació de Barcelona. Quan arriba la democràcia, aquesta institució és la que s'encarrega oficialment de la llengua. Així, de la mateixa manera se creà, en la mateixa època, per la Diputació de València, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Se li tenia que haver donat un reconeixement oficial a esta Real Acadèmia de Cultura Valenciana. I si realmente había unes a tres postures, torne a dir, pues se podia haver creat un centre o inclús una nova acadèmia,
claro,
però en la que hi haguera un debat. És a dir, jo crec que així el que ha faltat és debat. Jo respecte que unes altres persones opinen de manera distinta i creguen que el valencià és o no és, o que ha de ser aixina o ha de ser aixana. Jo ho respecte. Però crec que hauria d'haver un debat que fins al dia d'avui no s'ha donat. No hem pogut debatre uns en altres. Ens acusen, acusem, discutim, però sense assentar-nos en una taula a debatre sobre el tema. Jo crec que ha faltat això, el debat, i a ser possible apegar a un consens. I això és el gran
pues que pena,
error.
No?
La veritat és que crec que sí, perquè hem perdut uns anys fantàstics,
claro, claro.
I hem creat, li hem creat al públic una desconfiança, un conflicte que podria haver-se resolt si ens haguem assentat tots a parlar.
Pues bueno, hagamos una pausa musical para escuchar una canción que has elegido.
Sí, La Casa Vella de el poema és d'Anfor Ramon. És un poeta a reivindicar, que no està en els nostres llibres de text, és una llàstima, és un gran poeta, ell era membre de la secció de llengua de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, i la canta meravellosament Vicenç Savall. A mi m'encanta.
Pues vamos a escucharla a mí también.
Thank you.
Bueno, qué fantástica una canción.
Sí,
fantástica.
La verdad es que sí, ahora que estén parlando de la España muy idea, pues es el tornar al poble, tornar, sería fantàstica. A mi me recorda molt Ma casa, jo soc de Pinedo, soc de l'Horta de València, i la cançó me recorda molt a La casa de mos iaios, que és en qui me vaig criar, perquè mos pares emigraren a Alemanya, i jo me quedé així, me criaren mos iaios. Un iaio era corretxer i me creí entre carreters i llauraors. I la cançó esta, mira, me fica els peus de punta perquè me recorda a la meva infància.
És que el pueblo llama mucho.
Sí, la veritat és que sí.
También. Yo también soy de pueblo y me encanta.
Y orgullós de ser-ho.
Y orgullosos, claro que sí. Bueno, ahora, si te parece, Boro, podemos hablar de tu nuevo libro.
Ah, bueno, bien.
Que creo que está teniendo un éxito
pues
fantástico.
Sí, pues sí.
Ya casi vais por la segunda edición.
Sí, així és. El llibre se titula Sense pèls en la llengua. És un anàlisi de tot el conflicte lingüístic valencià des dels orígens a l'actualitat i la veritat és que està dit d'una manera sense pèls en la llengua. És dir, que dic les coses molt clares, molt directes, coses que ningú encara s'havia atrevit a dir, coses que ningú sabia i sobre el tema, sobretot el conflicte lingüístic, qui el generà, qui participa, per què, com, quan, de quina manera.
Claro, claro, sí, sí. Es que és important saber-lo.
Ahí està l'interès del llibre. El llibre guanya en els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de València el Premi d'Ensaig Josep Maria Ballarri i, bueno, es feu una edició, s'agotà, farem una reedició. També s'ha agotat i ara estem en la segona edició, on hem pogut rectificar algunes cosetes, i, perquè sempre n'hi ha errors i tal. I la veritat és que el llibre, no únicament... Perquè el llibre parla del conflicte lingüístic, però global, és a dir, engloba Occitània, Catalunya, Mallorca, València, l'Aragó Oriental, Occidental, perdó. Vull dir que tota la família lingüística està ahí dins. De fet, presentir el llibre en Mallorca i en Menorca, en una assistència de públic tremenda i una bona acollida.
Que a
més, venent-se fantàsticament. He de dir que he renunciat als drets d'autor, per si algú pensa que estic fent propaganda interessant. No, he renunciat als drets d'autor en benefici de l'editorial, que és l'Oronella, és una editorial valenciana que, pues, que se mereix esta ajuda. Sí. Per tant, no tinc beneficis econòmics, simplement ho faig...
Això està molt bé.
Bueno, el llibre ja arreplega moltes coses que ha anat elaborant durant molts anys i bueno, té molt d'èxit. La veritat és que la gent, hi ha gent que me crida i me toca i me diu, estic encantat. Bueno, pues la veritat, m'alegre. No és el primer llibre que escric, per supost, però és el que més acollida ha tingut entre el públic.
Jo m'he metido con Valencia i no t'he preguntat ni he dicho todos los libros que tienes.
Bueno, no,
però si quieres ahora
això,
los comentamos.
Avui en dia en internet només tenen que teclechar el nom d'una persona i te averiguen tota la teua vida, saps?
De eso me valgo, no te creas.
Si volen saber els meus llibres, fiquen Boro López i enseguida automàticament tenen... No sé si...
Però bueno, ara
25,
és que no
vaig per 25 o 27 títols.
Ja
són uns
quants.
Són
uns quants. Muchos hijos.
Són uns quants, sí.
Però bueno, hoy tocava más que está nada
clar.
Este y otra vez ya tocaremos
molt
otros. Y, o sea que estás contento y satisfecho, ¿no?
Sí, la veritat és que sí. Tinc, pues... El llibre este m'ha produït una gran satisfacció i m'ha servit també un poc el llibre per a, no sé, per a superar alguns... Perquè tots hem patit, els que hem estat dins del tema este de la llengua, hem patit, no? I en el llibre pues, m'ha servit un poc de teràpia per a desfogar-me, perquè m'he desfogat prou, sobretot en algunes persones, he de reconèixer que he sigut un poquet cruel. Però bueno, a mi m'ha servit com a teràpia.
Pues oye, ya está, si estás satisfecho así, yo creo que hay que buscar uno, la satisfacció personal.
Per ara también. Denúncies no tinc cap, a veure si d'ací en avant.
Seguro que no las tienes. Como una minoría social, logró imponer una visión, los valencianos son catalanes, hasta entonces inexistente.
Pues a base de diners.
De diners.
I de ajudes.
Sempre el diners és...
De diners, sí. De diners i ajudes. No cal que vos recorde que, bueno, ara està en premsa, és que crec que ahir és 10 milions d'euros que la Generalitat de Catalunya ha donat a Acció Cultural del País Valencià i a la Fundació Joan Fuster per a les seues activitats. És a dir, jo pense que el catalanisme valencià ha sigut subvencionat. Ha sigut des de sempre. De fet, quan... Fullana, el filòleg Fullana, que feu la gran primera gramàtica, fou nomenat acadèmic de la Real Acadèmia Espanyola, va llegir el seu discurs i li contesta un valencià de Cullera, que és alemany, i alemany, en el seu discurs, ja diu que veu un intent de catalanització, però ell diu, crec que la paraula diu aixina, subvencionat, és dir.
Yeah.
El catalanisme no és un fet que naix en València per generació espontània. El catalanisme és un fet que ve de fora, és a dir, és l'interès de la burguesia catalana en crear la Gran Catalunya, els Països Catalans o com vulgueu dir-li. Fa poc una doctora en filologia, la doctora Villanueva, feu una conferència en el Rat Penat, ella és doctora, està des de la Universitat de París, i narrava este conflicte, és a dir, explicava molt bé. De fet, l'Oronella, que és l'editorial esta que ha publicat el meu llibre, va publicar la seva tesis. Ella explica molt bé, jo també ho explico en el meu llibre, però bueno, per no parlar de mi, ella que no, està fora...
Estamos hablando de ti ara.
Sí, bueno, però jo ho dic en sense pèls en la llengua, ho explique claret, molt claret. Però és curiós veure com una persona que ve
sí,
de París, que és una doctora, ha fet una tesis doctoral explicant com i de quina manera... apareix el catalanisme en València i demostra, en xifres, en persones, en documents, demostra que és un moviment dut des de fora. Que ha arraïlat en terres valencianes, sí, però que és un moviment dut des de fora.
Además es que tiene un trabajo muy arduo en esa exposición que hizo.
Pues
fantástica.
Sí, además la documentació que aporta és molt interessant. A mi el que més m'agrada és... Coses que jo dic en el meu llibre, no m'importa que ja el repetisca, però ha arribat a les mateixes conclusions des de París. Des de París. I entonces això, dic, bueno, pues no estaré jo
tan
desencaminat, claro, quan una doctora des de París acaba dient les mateixes coses que dius tu.
Eso está bien. Mm. ¿Cuándo perdió la Real Academia de Cultura Valenciana su influencia social con respecto a la lengua?
Pues en el moment en que el... aplega al poder el Partit Socialista del País Valencià, el conseller de Cultura era Ciprià Siscar i fins a aquest moment la normativa oficial era la de Real Acadèmia, com ja he explicat adés, és a dir, la normativa en la que se publica l'Estatut, qualsevol pot consultar-ho i veurà que és aquesta normativa, és llibre de textes. Ciprià Siscar canvia la normativa per Real Decret perquè no hi hagués ningú debat i a partir d'ahir aquesta normativa no ha deixat mai de ser oficialitzada. Acaba sent oficial quan apareix l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el primer que fa és aprovar eixa normativa. És a dir, que pergueren molta força a partir de la decisió del conseller Ciprià Siscar, la Real Acadèmia ja va perdre molta força perquè, clar, la normativa nostra queda al marge. De fet, despatxaren els professors de valencià, s'anularen els llibres de text i ahir pergueren ja força. Molta força més hem perdut quan l'Acadèmia Valenciana de la Llengua torna a repetir sense ningú debat ni ninguna discussió, a aprovar la normativa de Castelló, que és la de l'Institut d'Estudis Catalans. I, per tant, estem un poc al marge de l'oficialitat, i això és la realitat.
Ja. Què causes creus que fomentaron la paulatina marginació de la institució?
Pues el temps és una institució centenària, que ha passat per dictadures, monarquies, repúbliques, guerres civils, ha passat per tot. el temps deteriora. Moltes voltes el temps enalteix una entitat i altres voltes la va arraconant. En el nostre cas, moltes voltes s'ha arraconat. Primera, pues, perquè en moltes èpoques de la nostra història, desgraciadament, la cultura valenciana i el valencià no interessava. Al contrari, no vull dir-te res, sí. En èpoques de dictadura, pues, ben poc se podia fer. I, posteriorment, perquè la política actual, pues, alguns partits, que no tots, s'han decantat per unes postures que no coincideixen en les de la Real Acadèmia, perquè lo important és que la Real Acadèmia, des de que se crea en 1915, està RQR en la seva postura. O dir, no ha canviat de postura. Però la política actual, pues, bueno, combrega en unes altres ideologies, en unes altres postures, i, per tant, estem al marge. Tant és així que en aquests moments, pues, no tenim subvencions, és a dir, la Generalitat no ens dona subvenció, no tenim... sobreviu, la Real Acadèmia Cultural Valenciana sobreviu gràcies a dos fundacions, que una és Amics de la Real Acadèmia, que és gent normal, societat civil, que aporta mensualment uns diners per a que l'acadèmia puga tirar avant, i també està el patronat de la Real Acadèmia, que està format, pues, persones, empresaris i tal, que aporten alguns diners. Gràcies a això i a les activitats que l'acadèmia fa, podem pagar la llum, l'aigua i el personal, però realment no tenim subvencions. És terrible, este últim govern, perdona que faça una crítica política, però el tripartit ha sigut terrible. És dir, els anteriors governs poquet o molt mos donaven, però este govern realment vol asfixiar a la Real Acadèmia. Me dol molt perquè és un govern que va dir, bueno, ho diuen tots quan guanyen, vamos a governar para todos.
Para todos.
Però a l'hora de la veritat no.
De ser.
No, a l'hora de la veritat s'està duent una política d'asfixiar econòmicament aquelles institucions que no combreguen en la seva política cultural i lingüística, com són la Real Acadèmia de Cultura Valenciana o, per exemple, el Ratpenat.
Sí, sí.
És a dir, són institucions que estan patint una asfixia econòmica per de pensar de determinada manera. Això no me pareix just. Ni ètic, ni crec que siga legal.
No, no és justo. Una crítica que se suele hacer a la Real Academia de Cultura Valenciana es el poco uso del valenciano en las publicaciones y como lengua habitual en sus comunicaciones. ¿Hay algo de verdad en ello?
Pues sí, ¿Bruno? Sí. Primera es que la Real Academia de Cultura Valenciana es un reflejo de la sociedad actual. Y la sociedad actual tota no es valencià parlant. Segon, que dins de la Real Academia hay moltes seccions. La de llengua és una, però n'hi ha, no sé si 14 o 16 seccions, n'hi ha de història, de música, d'art, de prehistòria, n'hi ha moltes seccions. Bueno, i n'hi ha seccions, pues, on no solen utilitzar el valencià, perquè no són de llengua. La secció de llengua sí que sempre l'utilitza. Per una altra banda, si publiquem en valencià, bueno, en esta ocasió, publiquem com publiquem, no tenim subvenció. Però en èpoques anteriors, si publicaven en valencià, en el nostre valencià, en el valencià de la Real Acadèmia, se mos denegava la subvenció. Per exemple, hi hagué un acord de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de València on se mos demanava que no ficàrem el logotip de l'Ajuntament de València si publicàvem en valencià.
Vaya.
És a dir, que les publicacions que publicàvem en valencià no podien tindre ajuda de les institucions públiques. I clar, perquè no era la nostra normativa, no és la normativa, entre cometes, que se considera oficial, que és la de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Entonces, això també ha fet que moltes voltes no publicarem en valencià.
Claro,
però
claro.
Sí que és de veres i he d'acceptar la crítica. També hem de pensar que és una institució que té una llarga història, i en la llarga història el valencià ha sigut una llengua prou relegada, i per tant això ho arrastra l'institució i mos costa ficar-nos al dia per a que tot fora bilingüe. Però majoritàriament s'està fent en castellà per aquests motius que acabe de despondre. Perquè és
claro,
un reflex
claro.
De la societat valenciana,
claro.
No ens enganyem, perquè hem tingut eixa, diguem, amenaça, entre cometes, de que si publicàvem en valencià el logotip no podria anar i, per tant, no podria rebre subvencions públiques, i perquè, bueno, perquè n'hi ha moltes seccions que... n'hi ha una secció que és de literatura en llengua castellana, doncs pues no va publicar en valencià. Jo soc un dels que des de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana reivindica que s'utilitzi més el valencià. Jo crec que este actual decà, José Luis Manglano, s'ha compromès en això i estem intentant que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que mai deixarà de publicar en castellà, perquè des de la seva fundació té com a oficial els dos idiomes, però sí que incrementar poc a poc més l'ús del valencià en les nostres publicacions, que no siguen de la secció de llengua i literatura, que eixes són totes en valencià.
Ja. Bueno, ya casi me has contestado a la pregunta que, sí. ¿Qué medidas podría implantar la Real Academia de Cultura Valenciana lingüísticamente para difundir más su modelo de lengua?
Bueno, tenim una gran avantatge, i és internet i les redes socials. És dir, abans els nostres llibres, com diem, no eixien de Creus cap a fora, no eixien del Cap i Casal. Avui en dia, els nostres llibres de l'avantatge, per exemple, el Diccionari General de la Llengua Valenciana, del qual soc autor, pues està en internet, és a dir, qualsevol persona... És dir, crec que hem trobat un camí, un mig, per a difondre el valencià i les nostres postures, i és internet. És a dir, en paper ben poc s'està publicant ja avui en dia. A més, sí, no tenim diners, torne a dir-ho, per a publicar. I internet és el que ens està facilitant obrir-nos al món. I quan dic al món perquè nosaltres vem des d'on se mos consulta. Des d'on se consulta la pàgina web de la Real Acadèmia o des d'on se consulten els nostres diccionaris, que tinc que recordar que està el Diccionari General de la Llengua Valenciana, però també està el Diccionari Bilingüe Valencià-Castellà, el Diccionari d'Antònims i Sinònims, el Diccionari de la Rima o, per exemple, la Flexió Verbal Valenciana. Tot aquest material el tenim penjat en internet. És a dir, que tenim una difusió molt gran gràcies a internet i, bueno, tinc que dir-ho, el Diccionari General de la Llengua Valenciana fins ara ha tingut més consultes que el Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Això és important i sí, és significatiu. Sí. També tinc que dir que ens consulten de moltes parts del món, és a dir, és increïble, països de Sud-amèrica, dels Estats Units, països àrabs, de quasi tota Europa. Jo al·lucino, a voltes, perquè això se sap, no? Sí, és que fan el seguiment, diuen, mira, hem tingut tantes consultes, i jo dic, bueno, com és possible que hi hagi aquest interès per una llengua tan xicoteta com és la nostra, no? En països que estan en la fi del món, ¿no?
Eso me pasa a mí con este programa, también yo alucino y digo, ¿cómo les interesará pues es internet, a esta gente de pues aquí fuera lo que hacemos aquí?
Les redes sociales,
le interesa a la gente, aunque nos parezca increíble. ¿La Academia Valenciana de la Lengua ha apaciguado el conflicto lingüístico o es un gran fiasco?
Bueno, sí que ho ha apaciguat una miqueta perquè, clar, nega que hi hagi un conflicte, però realment no ha resolt el conflicte. És a dir, la gent diu, bueno, ja està l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ja és l'oficial, doncs ja està clar, ja. Però torna a repetir que no ha hagut un debat, no ha hagut una discussió, no ha hagut un consens, i per tant el conflicte està ahí. L'ha silenciat prou, entre altres coses perquè constantment neguen l'existència del conflicte. Claro. I si neguen, és com que està malalt, claro, si nega que està malalt no se pot curar.
No, no
pues ells neguen, clar, la seva part interessa és negar. Bueno, ja estem així, ja s'ha acabat el conflicte. Però realment el conflicte, això se veu en el carrer, la gent no... En fi, la gent ho sap, no cal que els ho diguin, que el conflicte segueix ahí. Molt apaciguat, molt silenciat, però està ahí latent. I a la mínima el conflicte torna a sorgir.
Claro, claro. Bueno, una pregunta que quizá te debería haber formulado al principio, pero podemos ligarla a otros temas que también deseo tratar. ¿El valenciano es tan independiente como el italiano o el francés respecto a cualquier otra lengua?
Bueno, pues ninguna llengua es independiente totalmente. Està en el que se diu les famílies lingüístiques.
Bueno,
entonces, el valencià és independent, sí, està a cert punt, però forma part d'una família lingüística que és l'occitano-romànica. Aquesta és una realitat que ningú pot negar. I dins d'esta família pues, està tot el que és l'occità, el gascó o les distintes variants de l'occità. Està el català, està l'aranès, no ho oblidem, que és una llengua que n'hi ha en Catalunya minoritària. Sí. Està el que ara diuen lo que es diu en la Franja o l'aragonès, del Matarranya.
Sí, també te voy a preguntar de eso.
Està el balear en totes les seues modalitats i està el valencià. És a dir, formem una família. Dins d'aquesta família occitano-romànica, uns han reivindicat molt la seva independència, però per molt que la reivindiquen no deixen de formar part de la família, com és, per exemple, el català, l'occità també. Bueno, pues el valencià des de sempre ha reivindicat també aquesta, si no independència, si aquesta autonomia. És a dir, reivindica el tindre un model de llengua propi, una normativa pròpia, un nom propi, que és el nom que li donaren els clàssics i que li ha donat el poble valencià des de sempre. I tindre una certa autonomia i un reconeixement dins de la família. No ser absorbit per un membre de la família, com és el català, que és un membre més. No és la família. La família és la família occitano-romànica. És com el gallec i el portuguès, el galaico-portuguès. Ahí tenim una altra família.
Claro.
Pues, ningú filòleg te dirà que són absolutament independents. Però la realitat és que una cosa és el gallec i una altra és el portuguès. La gent parla de gallec, parla de portuguès, i el portuguès i el gallec tenen normatives molt paregudes, però les seues característiques, respectant la seva realitat lingüística de cada territori. Pues jo crec que el cas valencià podria ser lo mateix. Independentment és impossible perquè no som l'eusquera, que pot ser que siga l'única llengua que n'hi ha ahí, independent de totes, però totes les altres llengües formen part de diasistemes més grans, i el valencià
ja.
també.
Ja, ja. Però no ves dentro d'un sistema lingüístic major que en su más estrecho ámbito seria el compartido con Cataluña y las Baleares y en su más extenso marco con toda Occitania, que és el que estàvamos
sí, però no en su más, sí, però no és, és el mateix marc, ni extens ni... És el mateix marc, és a dir, si nosaltres escoltem o llegim un occità, pues dubtaríem, este senyor d'on és? De quina part de Mallorca o de Catalunya és, perquè i l'entenem perfectament. És a dir, el marc lingüístic, això és una realitat que ningú s'atreveix, perquè és una realitat palpable i evident. El marc és el que denominem avui en dia occitano-romànic. En altres èpoques se parlava de l'antiga llengua llemosina, sí. Però bueno, avui en dia se parla del diasistema occitano-romànic. I dir de diasistema, torno a repetir, estan totes aquestes llengües. Occità, català, valencià, balear... Ara, si alguna no vol ser llengua i vol assumir, diguem, el model català, bueno, pues acabarà sent un dialecte del català. Com si el català haguera assumit el model de l'occità, continuaria sent considerat un dialecte de l'occità, que és el que era considerat històricament. Però arriba un moment que digui, no, no, el català és llengua, el nom és el de llengua catalana, anem a tenir una normativa pròpia i s'independitzar de l'occità. Pues de la mateixa manera, el valencià fa molt de temps, no parla de segles, sempre ha mantingut aquesta independència onomàstica i també normativa. Yeah, i per tant, jo no negue la família, però bueno, crec que en el meu llibre, Sense pèls en la llengua, jo parlava que llaços en la família els tenim. Lo que no podem acceptar és que hi hagi cadenes. I això era, crec que era la frase. Llaços familiars, sí. Cadenes, no. És a dir, nosaltres tenim dret a tindre un model de llengua propi segons el que considerem nosaltres. És a dir, la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, que fa aprovar a Barcelona, diu que cada comunitat lingüística té dret a regularitzar la seva llengua sense influències alienes o estranyes, diu, o induïdes o forçades, crec que diu. És a dir, tenim tot el dret de tindre un model de llengua propi que ens servisca per a comunicar-nos i en el que ens trobem a gust. I això no trenca res, no trenca la família. Tu la família no la pots trencar.
No, no.
La família, formem part de la família, per molt que tinguem normativa pròpia o diferencial, la família no la pots trencar. Però, bueno, una cosa és la família i una altra és la unitat lingüística o uniformització que se vol dur des de Catalunya per interessos de Catalunya, que no de nostres, clar.
I, bueno, a qui no li interessa la idea d'Occitània?
Pues mira, no li interessava molt a Pompeu Fabra. Perquè la idea de Occitània, del diasistema occitano-romànic. Perquè, claro, ell veia que dins d'aquesta família, pues igual que ells reclamaren la seva independència, pues que els demés també podien fer-ho. I això no li interessava, perquè el projecte lingüístic i polític de la burguesia catalana era la d'una llengua, una cultura, una nació. Bueno, i últimament un estat, també, per lo vist, perquè també volien la independència. Entonces, clar, diluir el català o el valencià dins d'una família més gran no interessava al catalanisme ni lingüístic ni polític. Ells volien trencar la família per els Pirineus, l'occità que se quedara allí com si no tinguera res que veure amb nosaltres, quan els primers autors catalans escrivien en occità,
claro, en occità, claro.
Si, i els valencians també, Gilabert de Proixita sí. I molts escrivien en occità. Entonces, la seva idea és tallar per els Pirineus i de Pirineus pa cavall, pues tot és català i tot és cultura catalana. I així no se ho volien ells arreglar, però això és una postura política, no és científica, perquè tu no pots tallar la família per on te donen la gana, i menys per els Pirineus no. Perquè siga una frontera política. Entonces, pues sí. Al catalanisme no li fa molta gràcia el tema del diasistema occitano-romànic, perquè es veu que dins d'aquest diasistema el català és un més. No és el cap, sinó que és un més. I ells el que volen ser és el cap i el centre de la qüestió.
Ja. Però Antoni Gual i Úbeda, ja en els anys 60, sí. Veia les denominacions occitano i occitània com la solució al conflicte. ¿Te ves diciendo que la llengua de los valencianos es el occitano
no,
o no,
no
nunca?
No, no, no. La família és la occitano-romànica. De la mateixa manera que en la Renaixença se parlava de llengua llemosina, però sempre dient l'antiga llengua llemosina. Volen dir la família antiga, no? Però no, no, això seria... El terme valencià i llengua valenciana està tan arrelat en la personalitat valenciana, en el poble valencià i en la cultura valenciana, que seria impossible desterrar-lo. I, per supost, mai se li ha dit... igual que no se li ha dit mai català, tampoc se li ha dit mai occità. Ara, això sí, n'hi ha que estudiar i n'hi ha que ensenyar que formen part d'una família superior que no acaba en Espirineu, sinó que va més per allà. Ara, d'ahir a donar-li el nom d'occità al valencià, me pareixeria una barbaritat. No tindria èxit. No tindria èxit.
No tindria èxit, no, jo crec que no. Bueno, al defender la denominació llengua valenciana com única i afirmar esa autodesignació lingüística, no se cae un poc en la línia de los aragoneses que dicen que hablan grauciano y opatués en vez de aragonés?
No, la diferència és abismal. Entre altres coses perquè la tradició del nom llengua valenciana és antiquíssima i és, a més, el nom que li donaren els nostres clàssics. És dir, que no és comparable en altres denominacions més locals, sense tradició històrica, inclús jo diria dialectals, és a dir, sempre ha hagut una consciència. Mira, quan Sánchez Guarner fa la primera entrevista preguntant-li des de Castelló fins a Alacant, preguntant a la gent, fa una entrevista, pregunta a la gent què és lo que parla, ningú, absolutament ningú, contesta que parlava una altra cosa que no fora valencià. Tots, el 100%, contesta que parlava en valencià.
Que bien, que bien.
Sí, sí, fon aixina. Avui en dia, a lo millor, la cosa canviaria, no? Però en aquell moment és aixina. Per tant, la denominació de llengua valenciana, que és una denominació estatutària, bueno, per cert, la llei d'ús i ensenyança del valencià, feta per el Partit Socialista, si no recorde mal, en el preàmbul parla de llengua valenciana. El nostre estatut parla d'idioma valencià. És a dir, el terme llengua valenciana és un terme històric, un terme que les nostres classes utilitzaren d'una manera insistent, un terme que s'ha mantingut viu durant tota la nostra història i un terme que crec que és impossible arrencar de la idiosincràsia i de la identitat valenciana.
Otra qüestió paral·lela, Boro. ¿Por qué hay rechazo popular de lo catalán en las comarcas valencianohablantes y, sin embargo, hay cariño e incluso conciencia de identidad común con Aragón en comarcas como el Alto Palancia y el Alto Mijares?
Bueno, perquè no hi ha un projecte aragonès d'absorció i d'usurpació. Els aragonesos no pretenen que les comarques, diguem, castellà parlar forme part d'Aragó ni de la cultura aragonesa, ni que se diga que parlen aragonès. Entonces, clar, al no haver un atac, al no haver un atac no n'hi ha una reacció.
En el altre... mejor para ellos,
claro,
¿no?
En l'altre cas sí que n'hi ha tota una política d'absorció, d'implantació, i entonces pues, sempre això produeix una reacció. La paraula reacció no és mala. És dir, és que sou reaccionaris. Bueno, uno reacciona davant d'un perill. Quan la guerra de la independència, els francesos invadiren la península i els espanyols en tots els territoris reaccionaren. Ahí està el paetero, Agustina d'Aragón, que eren uns reaccionaris, claro,
sí,
perquè
claro.
Pues, de la mateixa manera la gent que reaccionem en contra de la catalanització, pues també, pues mira, som uns reaccionaris, que anem a fer? Sí, se produeix una reacció sempre que n'hi ha un intent per la força o per els diners o per interessos. Com en la zona castellà parlant, no han patit
ixe
agravi
no.
O ixe atac, pues clar, no
n'hi claro.
No ha ixe ressentiment, no? Que no hauria d'haver, és una llàstima, perquè dins de la família tindrien que tindre, i en algunes èpoques de la història s'ha tingut afecte, per les altres modalitats o per les altres llengües que formen la família, bé siga Mallorca, bé siga Catalunya, o bé siga Occitània. Renaixentistes no paraven d'anar i tornar a Occitània perquè consideraven que era gent en la que teníem unes relacions culturals i lingüístiques, i clar, que Occitània no volia impondre res així. Tot bé quan algú vol impondre el seu criteri i la seva postura en uns interessos propis i entonces en detriment dels demés. Els demés és normal que reaccionen.
Claro, es que eso no debía de ser nunca.
Ai, mira, però així no són les coses. No vull recordar-te en la història les voltes que ha succeït el tema de que un territori o un país ha volgut impondre's i absorbir a uns altres. No vull dir nos per a que ningú s'ofenga, però tots estem pensant en països, no? Per exemple, Japó, en Xina, per no ficar un altre exemple que tots estan pensant, però que no vaig a dir.
No lo digamos, hablemos igual, de Xina.
Perquè no s'ofenguen. Japó en Xina, per exemple, que també vulgui ocupar-la i absorbir-la i tal.
Bueno, se oía por algunos mentideros que el seccionismo del valenciano con respecto al catalán se originaba en rentabilidad política para la burguesía valenciana y en los celos de Xavier Caps. ¿Hay algo de cierto en ello?
Jo crec que no. Lo de Xavier Cas, no.
No.
En concret, no. Cels, per què? No. Xavier Cas fora una persona molt reconeguda, ho ha segut sempre, a pesar de que representava una política o una postura lingüística, vull dir, valencianista, vull dir, ha segut sempre reconegut. No els haurà agradat, però però assegut reconegut, és dir, per tots. I la primera part me dies que era...
En respecte al en rentabilitat política per a la burguesia valenciana.
Bueno, la burguesia valenciana, jo des de la transició cap a sí, que anteriorment sí, però de la transició cap a sí jo no veig que hagi tingut un projecte polític, no. Anteriorment sí, estava la dreta regional valenciana, sí. havia tendències i tal, però de la transició cap a sí, la burguesia valenciana no s'ha implicat mai massa en el valencianisme. Per tant, no sé quin interès podia tindre en fomentar el que diuen secessionisme. Vull dir, no ha sigut... Ara, que alguns partits en determinat moment aprofiten el tema, per a, sobretot en eleccions, per a traure més vots, bueno, això és una altra història que fan els partits.
Sí, sí.
Però no crec que la burguesia valenciana hagi tingut aquest interès. Aquest interès ha sigut un interès transversal, és dir, el defendre una identitat valenciana, una llengua valenciana, una normativa valenciana, crec que ha existit sempre d'una manera transversal en la societat valenciana i no crec que siga producte d'un grup social en concret, no crec. De fet, la burguesia valenciana molt poqueta s'ha compromès des de la transició a l'actualitat en projectes valencianistes. No se va comprometre en el projecte d'Unió Valenciana, on era un projecte molt més popular. No, la burguesia no crec que l'apoyara massa, ni en posteriors projectes polítics. Per desgràcia, la nostra burguesia no. Sí, n'hi ha una minoria que és valencianista, però una minoria. Els seus interessos estan...
En altre lloc.
Pensem que València, així com Catalunya és proteccionista, València no ha sigut mai proteccionista. València el que ha volgut és exportar els seus productes fora i això també ha influït molt en la filosofia de la burguesia valenciana, que ha vist que els seus interessos estaven més allà dels Pirineus que en el propi territori, no? És un anàlisi. Nosaltres podríem fer una tesi doctoral.
Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo de vida le puede quedar al valenciano? Por lo que dicen algunos políticos, parece incluso que el que está en peligro de extinción es el castellano.
El castellà mai estarà en perill d'extinció. Yeah. Només que n'hi ha que viatjar per el món per adonar-se compte. És dir, jo també soy llicenciat en llengua espanyola, a banda de valenciana. El valencià estem aplegant, per desgràcia, això me dol dir-ho, però estem aplegant a un punt sense retorn. És dir, n'hi ha valencià per a molt de temps, però això no vol dir que puga sobreviure. És dir, pot quedar-se com una llengua residual, minoritària. És dir, per a que siga una llengua que funcione en la societat i que siga una llengua vehicular, estem aplegant a un punt sense retorn. És dir, avui en dia, això ho explicava jo, ho explicava fa poc, Marius, ho expliqui en lo Rapena, ho expliqui en el congrés este del valencianisme. Avui en dia el valencià està més en mans dels castellaparlants que dels valencià-parlants, perquè comencem a ser minoria. És dir, si no aconseguim convèncer els castellaparlants de que tenen que ser tolerants, de que tenen que potenciar el valencià. El que estàs tu fent així, que estem parlant tu en castellà i jo en valencià, mos entenem perfectament i no hi ha ningú... I mos trobem els dos la mar de gust. A mi no m'importa que tu me contestes en castellà i a tu no t'importa que jo te parli en valencià. No,
és que si jo hablo valencià no te ibas a reír.
Bueno, o no. Però vull dir-te que si no convencem a la població castellà parlant, que és ja majoritària en el nostre territori, de que n'hi ha que recuperar, de que porten els seus fills que ensenyen el valencià, que potencien l'ús del valencià, que si no aconseguim això, convèncer a esta població castellà parlant, bueno, i a població valencià parlant, que tampoc penses tu que se ho creu.
També.
Si no aconseguim això, entonces sí que a partir d'ara ja podem fer un compte arrere de la supervivència del valencià, que durarà molt de temps, perquè les llengües aguanten molt, però clar, podria aguantar en una situació de minoritzar, molt minoritària, ja sense possibilitat de tornar a ser una llengua vehicular i una llengua viva.
Yeah.
Entonces estem en un punt ja quasi sense retorn i n'hi ha que, torna a dir, n'hi ha que convèncer a la població de que estem ahí i que si no prenim unes mides, el valencià en terres valencianes se perdrà.
Pues que no se pierda.
Ojalá.
Bueno, ¿cuáles son los grandes logros de las normas del Puig con respecto a las oficiales? ¿Su extraordinaria semejanza no convierte a las vuestras en una especie de capricho? Me estoy metiendo contigo.
No. Simplemente es que les normes del Puig se feren pensant en el valencià, només en el valencià. I, per tant, qualsevol persona que les utilitzi o que llisga algo nostre se donarà compte que aquest model de llengua està més pròxima a lo que ell parla. És a dir, són unes llengües, una normativa des d'un punt de vista descriptiu, és a dir, no prescriptiu. És a dir, hem fet una normativa basant-nos en el valencià actual, que és el que qualsevol acadèmia deu de fer. No ens podem basar en el valencià del segle XV.
Claro.
Entonces, la gran ventatge de la normativa de la Real Acadèmia Cultural Valenciana és que és més fàcil d'utilitzar, molt més fàcil d'utilitzar, perquè la gent s'identifica en ella i és el que la gent realment utilitza. Clar, n'hi ha que estudiar-les perquè sempre té alguna complicació,
claro.
N'hi ha que afegir alguna depuració, alguna, perquè la llengua ha anat degradant-se perquè no ha sigut oficial, entonces sempre n'hi ha que fer una sèrie de rectificacions i recomanacions i tal. Però la normativa de la Real Acadèmia Valenciana, el parlant, jo pense, i està demostrat, que s'identifica molt més, seria molt més fàcil recuperar el valencià des d'esta normativa, que és molt accessible i molt fàcil, i en la que us identifica, seria més fàcil recuperar el valencià en esta normativa que no en l'altra normativa que és en la que estan llançant les escoles. De fet, molts xiquets de parla valenciana suspenen valencià. Com s'explica això? Això no passaria si la normativa s'adaptara, o sigui, si la normativa s'adaptara al parlant i no el parlant a la normativa.
A la normativa. I, bueno, creus que una llengua se construye con literatura?
Sí, però no del tot. És a dir, la literatura és molt important perquè dona prestigi a una llengua, però sobretot se construeix el que estem fent ara, en el seu ús, en parlar en ella, en utilitzar-la en la ràdio, en la televisió, en quan ho va a comprar. És a dir, l'ús és lo important per a que una llengua sobrevisca i se construïsca i cree noves formes i evolucione i cree noves paraules. La literatura replegarà tot això i li donarà prestigi, però només en literatura no pot sobreviure una llengua. De
claro.
Fet, n'hi ha una literatura llatina, però el llatí és una llengua morta.
Ja, és dir... ja. Pues esperemos que el valenciano no esté muerto.
Que no siga.
¿Qué pasó con aquella generación de escritores que floreció a finales de los 90 en torno a la editorial Oronella?
Pues que hemos en fe machors. La mayoría...
Oye, entonces no lo parece.
Gracias,
bueno.
Gracias. La mayoría hemos en fe... Yo participaba en aquella... Soc d'eixa generació, li diem la generació del silenci, perquè fórem una generació molt silenciada. I, pues això, mos en fem majors i estem ahí, seguim ahí.
No, hay que seguir. Yo... Bueno, y ya estamos acabando. Boro, ¿damos alguna orientación más de tu libro?
Pues que nada, que vulga divertir-se, que vulga conèixer la història del conflicte lingüístic, que vulga saber qui ha sigut el culpable o qui no. Pues no sé, per exemple, diu el llibre...
Es que eso todo es muy interesante.
Sí, sí. Diu, un fum, diu el llibre en la contraportada, diu, un fum de personatges tan dispars com Vicent Ferrer, Fullana, Teodoro Llorente, Pompeu Fabra, Alcover, Xavier Cas, Jordi Pujol, Zaplana o La Pesa, desfilen per este llibre una miqueta, diguem, atrevit. I l'autor es despulla u a u. És dir, que deixant a l'aire, diu, les seues virtuts i les seues vergonyes. És dir, és un anàlisi de les persones que han intervengut i que han tingut algo que veure en la desgracia història del valencià, perquè mira en quina situació ens trobem. Som una llengua minoritària, una llengua en conflicte de normativa, normatiu, en fi. I això, ahí n'hi ha uns culpables i unes persones que han intervengut. I tot això, pues, el llibre conta tot aquest procés, diguem, que ens ha dut a la situació en la que ens trobem.
Pues estoy segura que van a correr cuando oigan el programa mucha gente a comprar tu
bueno,
libro.
Bueno, pues ojalá. Yo
te deseo muchos éxitos.
Gracias.
Y cuando tengas alguna otra publicación nos lo dices, pues, y vienes a contárnoslo.
Estaba en la segunda parte, volía a hacer una segunda parte, porque este sabe venut molt bé. Estaba en una segunda parte, pero la verdad es que es un treball molt, molt costós, porque el llibre lo que té és molta documentació. Jo recomano que el llibre se llisgui en els peus de pàgina, que és on està realment, a moltes voltes, lo realment interessa.
Tuerca, ¿no?
Exactament. El llibre té molta, molta informació. M'ha costat molts anys d'escriure i té molta informació molt interessant. No és perquè ho diga jo, la gent m'ho diu i, efectivament, quan ho llitgen, diuen, caram, n'hi ha coses que no... Quasi tots me diuen n'hi ha coses que no sabíem i que era necessari saber.
Pues eso está muy bien. Por ello te deseo mucha suerte.
Gracias.
Pues bueno, nuestro programa de poner hoy su punto final. Muchas gracias por tu presencia en Cruce de Caminos y por permitirnos acceder a una sensibilidad lingüística y valenciana, muchas veces ignorada y callada. Te deseo suerte en tu cometido y que al menos la sociedad reconozca vuestra labor, vuestro valor y vuestro compromiso.
Pues muchas gracias, Carmen, y gracias a UPB Radio perdonarme entrar en esta casa. Gracias a vosotros.
Gracias siempre a ti. Bueno, ha sido un placer. Y muchas gracias, por supuesto, a quienes seguís imperturbables nuestro cruce de caminos. Sara Historio y Carmen Leinez os desean una semana llena de Valencia y correr a comprar el libro los que queréis saber más sobre este tema. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.